L'esport al punt, en Jordi Turri, aquesta ressaca de Barça que no sap fer gol, Jordi.
0-0, dos partits seguits, no?
Sí, no hi ha manera.
Es guarden ara per dissabte. Ah.
L'esport al punt.
El Barça va empatar ahir a 0 al camp del Benfica a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Un resultat que permet una doble lectura. Els que veuen el got mig buit posen l'accent en el fet que un empat al Camp Nou a la tornada eliminaria el Barça. En canvi, els optimistes consideren que els blaugrana, molt superior als portuguesos, no han de tenir problema per guanyar dimecres vinent. Sigui com sigui, Albert Benet, bona tarda.
Hola, Jordi, bona tarda.
Es fa difícil, molt difícil, diria, recordar un partit on el Barça desaprofités tantes ocasions claríssimes de gol.
Fins a 10 ocasions molt clares de gol en un partit que hauria pogut acabar amb una golejada d'escàndol i que incomprensiblement va acabar sense gols. Segurament trigarem a veure una primera part com la d'ahir, en què el Barça va fallar 7 ocasions claríssimes en només 45 minuts. Eto'o, Deco i Van Bommel van tenir les oportunitats més clares, però la sort no els va acompanyar davant la desesperació impròpia del tècnic Frank Rijkaard. Gairebé tots els jugadors van disposar d'ocasions de gol. Ronaldinho, Iniesta, Larsson, Mota i fins i tot Oleguer, a més dels mencionats Eto'o, Deco i Van Bommel. Oleguer Preses intueix que els tocarà patir el partit de tornada al Camp Nou i explica que amb aquest resultat d'empat a zero hi haurà més emoció a l'eliminatòria.
La veritat que una llàstima, perquè vam tenir ocasions molt clares, jo crec, per marcar i gairebé sentenciar l'eliminatòria, però bueno, si us donem emoció i a veure si aquí amb el Camp Nou ple i tots empenyent l'equip, doncs aconseguim passar l'eliminatòria.
Dels titulars, només dos jugadors de camp, Belletti i Gio, no van tenir cap ocasió de gol a l'estadi del Benfica.
Així és com hem vist des d'aquí aquest partit, però volem saber també quina és la visió que tenen a la capital portuguesa. Tenim a punt la comunicació amb Lisboa. Catalunya Ràdio, Ramon Font, bona tarda.
Bona tarda. La premsa portuguesa no dissimula la satisfacció d'haver parat els peus al Barça i dir que a hores d'ara tot sigui possible. El diari de notícies, de historial semblant a La Vanguardia, donen al partit d'ahir categoria de gran tema del dia i escriu en gran titular que el somni europeu continua embalant els encarnados, eufemisme portuguès, els temps de la dictadura, per tal de no parlar de rojos quan es refereix al Benfica. El mateix diari presumeix d'un Benfica que no es va deixar intimidar amb la desfilada d'estrelles catalanes. L'altre gran diari de Portugal, Público, resumeix el pensament general. El Barça malmet, el Benfica aguanta i el somni continua. Ningú és imbatible, recorda aquest diari en to amenaçador, i les sorpreses solen esdevenir. La sentència final del diari Público revela també el plaer que va produir aquest empat a Portugal. Els favorits ni varen guanyar ni varen esclafar. Els que semblaven inferiors ni varen perdre ni es varen encongir. El diari esportiu de més tradició a Portugal, a Bola, orgue oficiós del Benfica, ensenya escandalosament a primera pàgina el penal que l'àrbitre es va empassar i amb gran titular ironitza. Jo vaig veure, tu vas veure, ell, l'àrbitre, és clar, no va veure. Ramon Font, Catalunya Ràdio, Lisboa.
3:45 de la tarda, això és l'Esport al Punt. Benfica 0, Barça 0 i ahir també Arsenal 2, Juventus 0 amb una gran actuació, amb gol inclòs del català Cesc. I avui es disputen els partits d'anada dels altres dos quarts de final de la Lliga de Campions. Els aficionats del Barça tindran un ull pendent del que passi avui a Lió. Recordem que el guanyador del Barça-Benfica s'enfrontarà a les semifinals amb el que passi entre el duel entre l'Olímpic i el Milan.
És, sens dubte, un dels duels més atractius dels quarts de final perquè enfronta un dels favorits, el Milan d'Ancelotti, i un dels equips més en forma del futbol europeu, l'Olympique de Lió, que va camí de guanyar la Lliga Francesa per quarta temporada consecutiva. L'Olympique, que no ha perdut cap partit a Europa, té la baixa destacada de Juninho, mentre que el Milan té les absències de Cafú, Stam i Ambrosini. El Milan és a priori el favorit, però l'Olympique de Lió ha arribat als quarts de final amb uns números a l'abast de ben pocs. Només ha cedit un empat ha marcat 18 gols i n'ha encaixat només 5.
I l'altre partit de la Lliga de Campions que es juga avui enfronta l'Inter, sense Luis Figo, amb el Villarreal.
El Villarreal vol continuar fent història i per aconseguir-ho ha de treure un bon resultat avui del Giuseppe Meazza. No serà fàcil perquè l'Inter es mostra molt fort al seu estadi. Ha guanyat 4 dels 5 partits que ha jugat en aquesta Lliga de Campions i només ha encaixat 2 gols. Tot i això, el tècnic del Villarreal, Manuel Pellegrini, confia fins i tot a marcar algun gol y afrontar la tornada amb garanties.
La posibilidad de clasificar pasan por primero tener un buen resultado aquí en San Siro y ojalá con la importancia del gol doble como visita poder marcar también. Pero la clasificación se va a definir en los 180 minutos.
Pellegrini té les baixes de Taquinardi, Josico, Arruabarrena i Josemi. El Villarreal es manté invicta a la Lliga de Campions, 4 victòries i 6 empats és el seu balanç a la competició.
Doncs un jugador que de moment està veient aquesta Lliga de Campions des de la televisió, però que podria estar a punt per disputar la final, lògicament si el Barça s'hi classifica, és Xavi, el migcampista, com deveu recordar, es va lesionar ara fa gairebé 4 mesos. Avui, tal com va anunciar Catalunya Ràdio, ha tornat a entrenar-se.
Xavi s'ha tornat a entrenar al mateix escenari on es va lesionar el 2 de desembre passat, al camp d'entrenament de la Masia. En una sessió preparatòria amb l'equip es va fer un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. Aquest matí, al costat del recuperador Juanjo Brau, ha tingut bones sensacions durant l'hora llarga que s'ha entrenat. No han passat ni 4 mesos del dia de la lesió i Xavi ha tolerat molt bé tota la càrrega de treball. Ha corregut, ha tocat pilota, ha fet xuts a porteria amb normalitat i també ha fet diferents moviments de genoll.
Doncs bé, avui és el primer dia d'entreno aquí al camp i amb el Juanjo molt bé. Sí, les sensacions són bones, però bueno, hem d'anar amb cautela i a poc perquè la dinàmica del grup és diferent, no? Sé que el ritme que porten ells ja és molt alt i el fet d'equilibrar aquest ritme amb ells doncs costarà, però bueno, mica en mica n'agafen confiança i si tot va bé, doncs bueno, en uns dies ja podré entrenar amb ells.
Xavi Hernández no es marca cap data per reaparèixer, però podria tornar a jugar a final d'abril, és a dir, d'aquí a 3 o 4 setmanes. Xavi explica que no es capfica pel Mundial, sinó que el seu gran objectiu és tornar a jugar amb el Barça el més aviat possible i contribuir als èxits d'aquesta temporada.
Home, jo tinc la il·lusió, tot i que, clar, ja depèn del meu genoll, no? De les sensacions que tingui ell, i ell em dirà, marcarà més o menys la tornada, però clar, per mi no quedarà. Jo treballaré al màxim per estar al màxim d'aviat possible i competir per aquests dos títols que ens queden.
Tot i que la lesió de Xavi necessita habitualment mig any de baixa, el migcampista del Barça ha accelerat el procés de recuperació amb moltes hores de rehabilitació al costat del preparador físic Emili Ricard. Mentre espera el moment de reaparèixer, seguirà veient els partits per televisió, com va fer ahir amb el Benfica-Barça o com farà dissabte, naturalment, amb el Barça-Madrid.
Jo crec que podem ja sentenciar la Lliga, tenim la paella pel mànec, anem a 11 punts del Madrid i les sensacions són boníssimes, o sigui que bé, per l'equip el veig d'una manera excel·lent, ahir vam tenir la desgràcia de no fer gol, però penso que som els favorits per guanyar el dissabte i per guanyar aquesta lliga.
El metge del primer equip del Barça, el doctor Lluís Til, ha seguit la part final de l'entrenament que ha fet aquest matí Xavi per comprovar la seva evolució.
Hem sentit fa uns minuts Oleguer parlant del partit d'ahir a Lisboa. El defensa català ha visitat avui aquesta casa i ho ha fet per parlar del llibre que ha escrit juntament amb Roc Casagran, un llibre titulat Camí d'Ítaca, i on Oleguer reflecteix alguns dels seus pensaments més enllà del món futbolístic.
Camí d'Ítaca és un recull de reflexions d'Oleguer, un jove de 26 anys, de Sabadell, llicenciat en Ciències Econòmiques i que analitza el món que l'envolta des de la seva òptica com a jugador del Barça de futbol. Tot plegat comença just amb la celebració de la Lliga del Barça la temporada passada. El títol del llibre fa referència a la frase que Oleguer va pronunciar davant de l'afició del Barça durant aquella celebració on va dir «Continuarem caminant cap a Ítaca». El llibre comença, doncs, amb el poema del grec Constantin Kavafis i musicat per Lluís Llach. En el llibre, Oleguer Pareses mostra de forma molt sincera la seva opinió sobre diversos temes, com la guerra contra l'Iraq, que qualifica de matança, o bé la lluita antifranquista. Parla dels problemes quotidians de la gent, com ara les dificultats per adquirir o llogar un pis. I en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, avui Oleguer ha parlat sobre la negociació d'un nou estatut per Catalunya.
No és una cosa que m'estigui gran gaire com s'està fent, com s'està portant i la veritat doncs que estic una mica desenganyat al respecte, però bueno, encara s'ha d'acabar de tancar.
No has decidit el sentit del teu vot, encara?
No, però suposo que serà que no.
Tu volies que digués article 1, Catalunya és una nació?
No, i moltes altres coses, i no només és això. Jo crec que va més enllà de la definició de nació o no nació, sinó va... O sigui, és més també les formes, no?, en el fons. O sigui que estem molt temps pactant un text aquí al Parlament doncs, que costa molt aprovar-lo, perquè després doncs, es retari i es desintegri tota la unió que s'havia creat aquí doncs, per pactar-ho amb el govern. No?
Oleguer parla també de la seva experiència com a futbolista, però no dona cap nom ni fa cap referència personal a companys seus a Barça.
Dels objectius del llibre era intentar doncs, això, marxar de la polèmica i una mica això, per això que comentaves de no dir noms, de no deixar-te ningú, de no buscar la morbositat aquesta de veure qui és qui i qui li diu això i qui li diu l'altre, sinó de parlar una mica més en general i de tot el col·lectiu, no?
El llibre Camí d'Ítaca, de l'editorial Mina, té 160 pàgines escrites al costat de Roc Casagran, amic personal d'Oleguer i autor de diversos llibres de poemes, i es presentarà oficialment dijous que ve. El 3% dels ingressos del llibre anirà a parar a la Fundació Bressola de la Catalunya Nord.
Els millors anys de la nostra vida.
Xavier Moreno, àrbitre de primera, és inevitable que feu vaga?
Sí, fins al 31 de març donem temps de que se'ns pagui tot el que se'ns deu, tots els endarreriments, i per tant no hi ha res més a dir. Si no és així, doncs la jornada d'abril doncs seria quan en principi començaríem a no arbitrar.
De 11 a 1 de la matinada... Els millors anys de la nostra vida.
Atenció ara a tots els seguidors de l'Espanyol i en especial a aquells que tinguin la intenció de traslladar-se a Madrid el dia 12 d'abril a veure la final de la Copa del Rei entre l'equip català i el Saragossa. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda.
A hores d'ara hem d'anunciar que hi ha convocades algunes vagues que poden afectar directament el trasllat cap a Madrid.
De moment, el dia 12 d'abril s'han convocat dues vagues, una del personal de Renfe i l'altra d'Aena. Una part dels aficionats de l'Espanyol i també del Saragossa tenen previst desplaçar-se a Madrid en tren. Ramon Rius és el president de la Federació de Penyes de l'Espanyol i, a més, treballador de Renfe.
Sí que ens podem veure afectats, però no solament es veuria afectat l'Espanyol, perquè també es veuria afectat el Saragossa. I jo sé que avui hi havia al Ministeri de Foment una reunió sobre aquest tema i a veure què decideixen. Aquí potser la solució més factible és que els trens els posin com a serveis mínims i llavors no hi hauria cap problema. Això té que arribar a un acord en el sindicat convocant i bueno, això ja és una qüestió del Ministeri. Aquí ja nosaltres no podem fer-hi res.
En total, el club tenia previst desplaçar més de 1.000 persones en tren que ara estan pendents de la possible vaga pel 12 d'abril. Rius assegura també que s'han marcat un marge d'una setmana abans de plantejar alternatives.
Home, aquesta setmana, això té que estar solucionat aquesta setmana. A més, quan hi ha un tema de vaga, els nombraments de serveis mínims també s'han de nombrar en un temps, hi ha un període de carència. Llavors, ho hem d'explicar tota aquesta setmana.
Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
M'imagino que aquest problema, almenys de moment, no deu preocupar molt el tècnic de l'equip, Miguel Ángel Lotina, que té altres maldecaps.
Doncs sí, Lotina ha tornat a recordar avui que la Copa encara queda lluny i que el vestidor ara només poden pensar en la Lliga en els dos partits abans d'aquesta final i en aquest cas en el més immediat, el partit de diumenge a Mallorca. El tècnic basc diu que afirmaria arribar amb 37 o 38 punts a la Lliga abans de la final de la Copa i ha reconegut que davant els mallorquins hi haurà pocs canvis a l'equip. Un dels pocs serà la tornada, això sí, la titularitat de Raúl Tamudo.
Sí, no hay cambios ya entre semana y descanso y no va a haber muchos cambios. Ojalá se recupere el Lopo y los cambios van a ser mínimos. Bueno, pues Raúl ya está del todo recuperado y eso nos da, pues es lógico que vuelva, pero lo demás se va a parecer bastante.
Lopo, per cert, té algunes molèsties a l'esquena que en un principi no han de suposar cap problema perquè pugui jugar diumenge. Els blanquiblaus s'han entrenat aquest matí en grup, tret de Domi, que continua recuperant-se de la lesió.
Més coses. La trajectòria de Pau Gasol a la NBA no s'atura. Aquesta matinada el jugador català ha batut el rècord personal de punts en un partit. N'ha fet 44 en el duel entre els Grizzlies i els Supersonics. Una gran anotació que no ha servit, però, perquè Memphis sumés una nova victòria.
Gasol és a punt de tancar un excel·lent mes de març amb aquests 44 punts anotats aquesta matinada i l'elecció com a millor jugador de la setmana en dues ocasions. A diferència d'altres partits, el tècnic de Seattle, Nick McMillan, ha decidit deixar Gasol com a única opció d'anotació dels Grizzlies i defensar amb més intensitat la resta dels jugadors de Memphis, una jugada que ha estat a punt de no funcionar perquè el seu equip només ha guanyat d'un punt, 98 a 97. Avui les estadístiques de Gasol han estat força efectives, 17 de 28 en llançament de dos punts, 10 de 12 en tirs lliures, 9 rebots, 3 assistències i 2 taps. El català ja es pot comparar amb jugadors jugadors com Kobe Bryant, Iverson o Vince Carter, que aquesta temporada també han superat els 40 punts.
Ara l'esport del punt es trasllada a l'escola, a una escola però molt especial, una escola d'on teòricament han de sortir pilots per a la Fórmula 1. Els alumnes són joves i podríem dir que en certa manera també uns privilegiats. Carles Vila ha estat amb ells.
Soc Miguel Molina, tinc 17 anys i faré el Campionat d'Espanya de Fórmula 3.
Buenas, soc el Dani Clos, tinc 17 anys i faré la Eurocup 2000 i la Renault Itàlia.
Aquests són dos dels nou joves pilots que han entrat a la segona temporada del programa de promoció patrocinat per la Generalitat, la Federació Catalana i el RAC. Vicenç Aguilera, responsable d'aquest programa, explica els avantatges dels nois que hi participen.
Un ajut econòmic, que això sempre és molt important en un món esportiu en el que es necessiten recursos econòmics per tenir cotxes i bons equips, i després, diguem-hi, la visió del que han de fer, l'ajut tècnic del tipus de formació que han de fer, l'ajut de com han de corregir la seva conducció, com l'han de millorar, i tot això permet anar molt més de pressa en quant a la progressió del pilot. No?
Un expilot de Fórmula 1, Lluís Pérez Sala, també forma part de l'equip de formació.
Que jo m'ho vaig tindre que muntar pràcticament sol i, clar, vaig tindre que buscar les ajudes. La veritat és que a mi em van ajudar, però, clar, tu tenies que trobar, no hi havia una base creada amb un suport per ajudar la gent.
Són nois d'entre 15 i 18 anys que participen en diferents competicions per tota Europa, des del kàrting fins a les fórmules internacionals.
Depèn de l'edat, no? Els que tenen 15 tirant a 16 tenen unes necessitats de formació, bàsicament de formació intensa com a pilot i com a persona dintre d'aquest món dels circuits, i després els que tenen ja 17-18 comencem a demanar resultats, és a dir, bons llocs a la graella, saber guanyar alguna cursa, pòdiums, etcètera. Hi ha un treball molt més dur.
Alguns dels pilots ja han aconseguit espònsors per aquesta temporada, d'altres tindran el privilegi de formar part dels equips d'iniciació d'actuals pilots de Fórmula 1, com ara Raikkonen.
Bueno, a totes les temporades s'aprenen moltes coses, no? Però sobretot, doncs, en el meu cas, és un cotxe nou i que el cotxe m'ajudarà, doncs, a aprendre, perquè el cotxe ja és molt semblant a categories superiors. I això és molt important, no? És el que crec que puc aprendre màxim d'aquesta categoria.
En el programa es vol individualitzar en cada pilot la formació sense fer gaire pressió per demanar resultats. Tots tenen el mateix objectiu.
Bueno, el nostre objectiu, per lo menos el meu, és arribar a la Fórmula 1, però bueno, sóc optimista i sé que és molt, molt difícil. Probablement no sigui possible, però bueno, és el que estem aquí, ho estem intentant. I lluitaré i faré tot el possible per arribar-hi i per estar al davant.
La previsió és que d'aquí 4 o 5 anys alguns d'aquests pilots puguin tenir opcions d'arribar a la Fórmula 1.
Entrem a la recta final d'aquesta edició de l'Esport al Punt i ho fem parlant de waterpolo. Avui es disputa la 20a jornada.
Dels partits de la jornada destaquen la visita al tercer classificat de la Lliga, el Sabadell, a la piscina del Mataró, 6è classificat. El Sabadell té la plaça pels play-off assegurada. Tot i així, el seu tècnic, Manel Silvestre, reconeix que necessiten consolidar la tercera plaça per evitar enfrontar-se als equips més forts en la promoció del títol.
Sí que en juguem bastant, no? Perquè no és el mateix que de tercer o quart, no és el mateix que Huerta amb un Barceloneta que està en primera posició, en cas que quedessis quart o creuar-te amb el segon, no? I encara ens queda molta feina, o sigui, sí que estem assegurats dins del play-off, però bé, això ja és una feina que teníem que fer, no? Ara tenim que consolidar, ja et dic, aquesta tercera posició.
I abans d'acabar encara hem de fer un apunt sobre els Eurogames.
Barcelona rebrà del 24 al 27 de juliol del 2008 aquests Eurogames. Són els jocs europeus dirigits a gais i lesbianes més importants d'Europa. El president del col·lectiu organitzador Panteres Grogues, en Joan Miró, creu que aquests jocs són necessaris per normalitzar el món homosexual dins l'esport.
Bé, els Eurogames són uns jocs esportius dirigits principalment al col·lectiu gai, lesbiana i transexual, però oberts a tothom. El que diferencia aquests jocs d'uns jocs, diguem-ne, convencionals és precisament que volem visibilitzar i volem reivindicar que en el món de l'esport encara costa de parlar de gais i lesbianes i que gais i lesbianes a la vegada també fem esport.
També hem de dir que David Ferrer s'ha qualificat per disputar els quarts de final del torneig de tennis de Miami, que avui hi ha un Girona Espanyol B de tercera divisió. Adéu-siau.